és un podcast del...
Super 3!
Història. Heu sentit a parlar algun cop del Movember? És una paraula anglesa formada per dues paraules. Moustache, que significa bigoti, i November, que és com es diu novembre en anglès. I és un esdeveniment anual en el qual alguns homes es deixen créixer el bigoti durant el mes de novembre perquè tots plegats parem atenció a alguns problemes de salut dels homes, com ara el càncer de pròstata. Doncs bé, us ho expliquem perquè avui la cosa va de bigotis. N'hi ha de molt famosos, com el del científic Albert Einstein, el del cantant Freddie Mercury i el dels actors de cinema Charles Chaplin i Groucho Marx, que, curiosament, se'l pintava amb betum. I a casa nostra tenim els bigotis dels presidents Francesc Macià i Pasqual Maragall, o el de Migueli, un jugador mític del Barça de fa molts anys. Però el bigoti més famós de tots, sens dubte, és el del nostre protagonista.
Perquè avui us parlarem d'un home que tenia un bigoti ben peculiar. Un bigoti molt llarg, finet i que apuntava cap al cel. Un artista empordanès que es va fer famós arreu del món gràcies a la seva genialitat amb els pinzells, però també gràcies a la seva extravagant manera de ser. Un artista total que, a més de pintor, també va ser escultor, escriptor, conferenciant, guionista, escenògraf, il·lustrador i dissenyador de joies, de mobles i d'objectes variats, com un telèfon amb una llagosta a l'auricular. Un geni que no deixava ningú indiferent. Un home que va fer història. Cal que us diguem qui era? Exacte! Salvador Dalí. Un dia de primavera de 1904, a Figueres, el matrimoni format per Salvador Dalí Cosí i Felipa Domènech Ferrés va tenir el seu segon fill. Li van posar Salvador, com el pare. Era el segon, però no va conèixer el seu germà gran, a qui també havien posat Salvador, perquè havia mort 9 mesos abans que nasqués ell. Aquell fet va marcar el nostre protagonista quan tenia 5 anys. En una visita al cementiri, va quedar en xoc quan va veure el seu nom escrit a la làpida del seu germà.
Mare, com pot ser? En aquesta tomba hi ha el meu nom escrit.
Sí, perquè aquí descansa el cos del teu germà mort. Tu ets la seva reencarnació.
Com?
Ell va morir i vas néixer tu.
Jo sóc el meu germà?
Imagineu-vos el pobre noiet davant d'aquella situació. Va patir una crisi de personalitat i la seva vida tot just començava.
En Salvador era 4 anys més gran que la seva germana, l'Anna Maria, i la família vivia a Figueres. El seu pare era un home força manaire i amb mal geni, i el petit Salvador li tenia una mica de por. Per això buscava refugi en la seva mare, que, per contra, era molt dolça i bondadosa. El pare era un notari força conegut i influent, tenia una bona posició social i, com que guanyava força diners, la família tenia una segona casa a Cadaqués, on passaven els estius.
A en Salvador no li agradava gaire anar a l'escola. Es passava la major part del temps somiant despert, en lloc d'estar estudiant. És clar, després arribaven les notes a casa i...
Es pot saber quin fas a classe? Però que no llegeixes? Que no estudies? Mira quines notes! Són un desastre!
És que m'hi avorreixo molt, pare, a l'escola.
Si estiguessis atent, aprendries coses. Què pensarà la gent si veuen que el meu fill és un gandul? Et falta disciplina, Salvador. Bé, està decidit. Et canviarem d'escola.
Ah, sí?
Aniràs a una escola privada. A veure si et posen recte com cal.
A la nova escola, les classes es feien en francès i en Salvador va aprendre aquest idioma. En un futur li aniria molt bé per a la seva feina. Però, de moment, penseu que les seves notes van millorar? Doncs no pas. A aquell noiet no li agradava gens la sensació d'estar tancat en una aula. Es passava tot el curs pensant en les vacances d'estiu a Cadaqués. I sempre que podia, dibuixava i pintava. Allò sí que el feia sentir lliure.
En Salvador creixia. Un cop va passar una temporada als afores de Figueres a la finca del Molí de la Torre. Era propietat d'una coneguda família d'intel·lectuals i artistes de la ciutat, els Pitxot. Allà va descobrir la col·lecció del pintor Ramon Pitxot i va quedar meravellat. Eren quadres impressionistes, un estil que s'inspira en la realitat, però la plasma amb taques de colors i jocs de llum imaginatius.
T'agraden?
I tant, molt. Miri, jo també pinto.
Res, noi. Els has fet tu? Oi, tens talent.
Gràcies.
Salvador, apunta a les classes de dibuix al teu fill. Té un do amagat.
I així va ser. Sense deixar d'anar a l'institut, on ja us podeu imaginar que no feia gaire cas als estudis, en Salvador va assistir a les classes de dibuix del professor Juan Núñez a l'Escola Municipal d'Art de Figueres. I allà sí que s'hi esforçava. El 1919, quan tenia només 15 anys, va participar en una exposició col·lectiva al Teatre Municipal de Figueres.
Pare, vull ser pintor.
Ai, senyor, ja m'ho temia, això. D'acord, però hi ha una condició.
Quina?
Aniràs a estudiar a l'Escola de Belles Arts de Madrid. I fes el favor d'acabar els estudis. T'has de treure el títol de professor. Si no, ja em diràs de què menjaràs el dia de demà.
Just aleshores, una malaltia es va endur la seva mare. Allò va ser un cop molt fort per al jove Salvador, que l'adorava. La va plorar molt la pèrdua de la mare. Però va fer el cor fort i el 1922, el jove artista, que aleshores tenia 17 anys, se'n va anar cap a Madrid. A la Reial Acadèmia de Belles Arts, Dalí ja cridava l'atenció per la seva excentricitat. Duia els cabells llargs i patilles i vestia amb abric, mitges i pantalons, seguint la moda del segle passat. De vegades, fins i tot anava amb una llarga capa que arrossegava per terra. Era tot un provocador.
Allà, lluny de la severitat del pare, en Salvador es va sentir lliure per expressar-se tal com era. Va fer grans amistats amb altres joves inquiets i creatius, com Federico García Lorca, que esdevindria un poeta famosíssim, i Luis Buñuel, que anys a venir revolucionaria el cinema amb les seves pel·lícules. Dalí va experimentar amb diversos estils de pintura d'avantguarda, o sigui, els més trencadors del moment, com per exemple el cubisme. Ben aviat va començar a exposar la seva obra en galeries d'art de Barcelona i Madrid. En companyia de la seva tia i la seva germana, va fer el primer viatge a París, la gran capital europea de la pintura d'aquell moment. A la capital francesa, va visitar el Museu del Louvre, ple fins dalt d'obres mestres, i va conèixer Pablo Picasso, a qui admirava.
Però, de nou a Madrid, heu de saber que la seva estada a l'Escola de Belles Arts no va ser pas plàcida. El 1923, el primer any de ser-hi, ja el van expulsar. L'acusaven d'haver iniciat una rebel·lió d'estudiants contra les autoritats del centre. Després el van readmetre, però 3 anys més tard, poc abans dels exàmens finals, el van tornar a expulsar.
T'han tornat a expulsar? Però què has fet ara?
Dit la veritat!
Ai, mare de Déu, i què has dit?
Que en aquella acadèmia no hi ha ningú prou bo per examinar la meva obra! Sóc massa genial, jo, per aquells professors.
Aleshores va tornar a Catalunya sense el títol de professor que tant volia el seu pare, però es va dedicar totalment a la pintura. L'any 1927 va fer un nou viatge a París. A través del pintor català Joan Miró, va entrar en contacte amb un grup d'artistes força peculiar, els surrealistes. I això del surrealisme li va encantar a Dalí. Sabeu què és? Es tracta d'un corrent artístic que vol alliberar completament la creativitat de les persones. Per fer-ho, busca a fons en el món dels somnis, de la imaginació, de la part inconscient de la nostra ment. Per a ells no hi havia res prohibit ni massa estrany. Tot s'hi valia. Els agradaven els símbols, que poden tenir molts significats a la vegada, i barrejaven les imatges realistes i molt detallades amb elements màgics, com sortits d'un somni. Ah, i també era com totes les avantguardes artístiques, un moviment altament provocador. Volien sacsejar el món, que els semblava gris i avorrit. Ja us podeu imaginar que Dalí s'hi sentia com peix a l'aigua.
Aquell mateix any, Dalí va col·laborar amb el seu amic Luis Buñuel. Junts van imaginar i filmar un curtmetratge ple d'imatges xocants. El van titular Un chien andalou, que en francès vol dir un gos andalús. Només dura 16 minuts, però és una de les pel·lícules més famoses de la història del cinema. És un reguitzell d'escenes esbojarrades i sovint violentes. No es pot explicar de què va, perquè tot plegat sembla sortit d'un somni estranyíssim. I surt des d'una navalla que talla un ull fins a una mà foradada d'on surten formigues que es converteixen en un eriçó de mar, passant per un ruc mort dins d'un piano de cua.
Aquella obra va elevar Buñuel i Dalí a la fama internacional. Els surrealistes més grans van reconèixer el talent d'aquell parell de joves i els van rebre en el seu cercle artístic amb els braços oberts. Per fi, en Salvador estava envoltat de gent que acceptava el seu comportament estrafolari i celebrava les imatges estranyes al seu art.
Per fi he trobat el meu lloc, el surrealisme!
Perdoni, què és el surrealisme?
El surrealisme? Sóc jo!
Però l'any 1929, quan en tenia 25, la seva vida encara va fer un altre tomb. A París va conèixer la Gala, una noia russa. Aleshores, estava casada amb un dels poetes surrealistes més importants. Però, com si fos un encanteri, quan es van conèixer en Dalí i la Gala, es van enamorar bojament l'un de l'altre. A partir d'aquell moment, la Gala es va quedar per sempre més al costat del pintor. Aquella unió, però, va fer enfurismar el pare de Dalí. A més, aquell notari seriós i respectable se sentia terriblement ofès per algunes de les obres del seu fill. En Salvador volia provocar, i molt sovint ho aconseguia. Mireu si estava enfadat el pare, que fins i tot el va expulsar de la casa d'estiuets de Cadaqués. Així que Dalí i Gala van començar a buscar un habitatge propi.
Gala, anirem a viure a Port Lligat.
I per què a Port Lligat, concretament?
Perquè el paisatge és inigualable. La llum que hi ha és meravellosa i és un lloc tranquil on podré treballar sense que em molestin. A més, a Port Lligat el temps discorre més lentament. Hi ha una tranquil·litat geològica. És un cas planetari únic!
Port Lligat és un poblet de pescadors minúscul dins del terme municipal de Cadaqués, situat en una cala del Cap de Creus. Amb els 20.000 francs francesos que li va avançar un client a canvi d'una pintura, Dalí hi va comprar una antiga barraca de pescadors i s'hi va instal·lar amb la Gala. Així és com la parella va canviar el brogit i les festes de la societat parisenca per una vida més aïllada i contemplativa. Quan es feia de nit, els pescadors guardaven els estris i s'anaven a Cadaqués. Port Lligat quedava desert. Només hi vivien la Gala i en Dalí.
En Salvador es passava dies i dies pintant. Tenia el taller a l'espai més lluminós del pis de dalt i es va inventar un mecanisme força enginyós. A través d'una estreta obertura al terra, al costat de la paret, podia fer baixar els quadres cap a la planta inferior.
Per què el vols, aquest mecanisme, Salvador?
Serveix per col·locar-hi una tela de grans dimensions i fer que pugi o baixi amb facilitat. Així la puc pintar a l'altura que convingui sense haver-me d'enfilar una escala.
Oh, que ben pensat!
Amb aquest automatisme no cal ni que estigui dempeus. Puc pintar assegut en una butaca.
Ets un geni!
Sempre ho he dit!
Després d'un viatge per Itàlia, Dalí va començar a sentir atracció pels temes religiosos. Però, és clar, ell els aplicava el seu gust per tot allò estrany. quan va tornar al taller i va fer obres tan famoses com les dues versions de la Madonna de Portlligat, on la Mare de Déu té la cara de la gala i un forat rectangular al pit per on es veu el paisatge mariner.
Al novembre del 1934, amb 30 anys, Dalí va posar els peus per primer cop als Estats Units. Ja feia 3 anys que la seva obra s'hi exhibia, però el que va copsar més l'atenció dels periodistes no van ser les seves exposicions, sinó les extravagàncies de l'artista. Tant podia presentar-s'hi amb un pa de 2 quilos sota el braç com d'ambular tranquil·lament pels carrers amb una jaqueta ornamentada amb gots plens de licor de menta i una mosca morta a dins. La gala també formava part de l'espectacle. En una ocasió, se la va veure guarnida amb una costella de xai a l'espatlla.
Tot plegat es tractava d'una tàctica publicitària i va funcionar de meravella. Quan van tornar al país, al desembre del 1936, Dalí va ser portada a la revista Time, la publicació periòdica més important dels Estats Units. Gràcies a aquella aparició estel·lar, Dalí va fer els primers contactes a Hollywood i més específicament amb Groucho Marx, amb qui va escriure el guió d'una pel·lícula que mai no es va arribar a rodar. La seva popularitat no parava d'augmentar.
Durant la Segona Guerra Mundial es va establir als Estats Units. El 1948 va tornar a Catalunya, tot i que seguia anant a Amèrica cada 2 per 3.
Per què viatges tant a Amèrica?
Perquè allà tinc fama, però la fama s'acaba ràpid si no l'alimentes. Per tant, sempre que pugui oferiré les excentricitats que s'esperen de mi. I si hi ha premsa, millor que millor.
Pintava sense parar i els seus quadres eren molt apreciats per col·leccionistes d'arreu del món. Es calcula que al llarg de tota la vida va pintar prop de 1.500 quadres. A més, feia escultures, performances, fotografies, videocreacions... No va renunciar mai a les seves transgressions. Per exemple, va celebrar una roda de premsa dins de les clavegueres de Nova York. Va dormir en un aparador d'un dels carrers més cèntrics i va passejar-se vestit de Pare Noel. Just quan la televisió es convertia en l'aparador més important de la societat, al final de la dècada del 1960, Dalí ja era un convidat assidu a tots els programes. Però tot això era un personatge creat per ell. Realment diuen que Dalí en la intimitat era tot al contrari, una persona lúcida i fins i tot tímida i reservada.
I després d'aquelles aventures, sempre tornaven a Portlligat, a casa seva. Van anar ampliant la propietat unint les barraques del costat i la gala omplia les habitacions amb mobles antics i tota classe d'objectes dalinians, com ara coralls, antenes de llagosta i vegetals assecats, mentre en Salvador hi treballava. A Portlligat van rebre multitud de visites, algunes de cèlebres, com Josep Pla, Walt Disney, els ducs de Windsor, el rei Humbert de Savoia i la reina Elisabet de Bèlgica. Dalí era tot un fenomen i tothom el volia conèixer en persona. L'any 1969, amb 65 anys, Dalí va comprar el castell de Púbol, al municipi de La Pera, i el va decorar per a la gala. 5 anys més tard, es va inaugurar el Teatre Museu Dalí, a Figueres, on hi ha exposades moltíssimes de les seves obres.
L'any 1982 va morir Gala, la seva esposa, la seva musa, i en Salvador va decidir no tornar a Portlligat, a la casa que entre tots dos havien construït amb tant d'amor al llarg dels anys. Uns masovers mantenien aquesta casa per si tornava, però no ho va fer mai. Va morir 7 anys després, quan en tenia 84, a l'Hospital de Figueres, mentre escoltava la seva peça musical favorita, Tristany i Isolda, de Richard Wagner.
El van enterrar al Teatre Museu de Figueres, l'espai únic que cada any visiten centenars de milers de persones de tot el món per veure l'obra de Salvador Dalí. Un geni, un provocador, un somiador, un artista total i, en definitiva, un home que va fer història!
Si t'ha agradat conèixer la vida de Salvador Dalí, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3CAT.